Catalunya Informació.
Ara és la una. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme. Els 12 encausats per l'operació Judas s'enfronten a penes de fins a 27 anys de presó. L'última paraula la tindrà el jutge. PP i Vox s'aproven a les Corts Valencianes amb la seva majoria absoluta la polèmica llei de llibertat educativa que recona el valencià de les aules i la reforma de la norma que regula la ràdio i la televisió del País Valencià, que obre la porta a emetre-hi més contingut en castellà. Aquesta tarda s'han anunciat manifestacions per protestar contra la nova llei. El dispositiu dels Mossos al barri de la Font de la Pólvora de Girona es mantindrà fins que sigui necessari. És un dels compromisos que ha sorgit de la reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat. El sospitós del crim continua fugit. Se'l van detenir a finals d'abril en el marc d'una operació internacional contra el narcotràfic i estava en llibertat en espera de judici. Familiars d'una pacient de l'Hospital de Terrassa han entrat al centre i han agredit el personal sanitari que hi estava treballant. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la pacient, la noia, va anar de part a l'hospital i el nadó va néixer en estat greu. Arran d'això, els familiars de la noia van agredir el personal mèdic i també van destrossar mobiliari del centre. Fracassa l'intent de cop d'estat a Bolívia. S'han detingut els tres excaps militars que l'han impulsat, mentre que el president del país, Luis Arce, ha agraït el suport per derrotar l'alçament. El cap dels colpistes acusa Arce d'haver ordenat l'operació per fer pujar la seva popularitat. L'expresident Evo Morales ha desconvocat les mobilitzacions. Es retiren dos dels sis candidats a les presidencials de demà a l'Iran. El moviment afavorirà les dues opcions més conservadores per succeir Ebrahim Raisi. El 90% dels aspirants inicials ja van ser vetats pels guardians de la revolució. Segona jornada del judici contra tres acusats de drogar, violar i induir a la prostitució diverses menors, entre les quals dues de tutelades per la Generalitat. Una de les noies ha explicat que en un sol dia la van violar els tres processats. I Matadepera torna a encapçalar el rànquing de municipis amb un nivell socioeconòmic més alt de Catalunya, seguit de Castellolí, Sant Just d'Esvern, Tiana i Sant Cugat del Vallès. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre el 2021 que situen Barbens, Salt, Seròs i Sant Pere Pescador com els pobles amb un nivell de renda i d'estudis més baixos.
Catalunya Informació.
Esports.
El director esportiu de l'Espanyol, Fran Garagarza, diu que Manolo González ha estat clau en l'ascens de l'Espanyol a primera i afegeix que la seva continuïtat dona estabilitat a l'equip. També ha afegit que aquest estiu no es farà molts reforços perquè la situació econòmica del club no ho permet. El comitè de competició sanciona el Nàstic de Tarragona amb 4 partits de tancament del seu estadi i una multa de 10.000 euros pels incidents en el partit de play-off d'ascens contra el Màlaga. També sanciona els jugadors David Concha amb 12 partits i Nacho González amb 5 partits i 3 mesos de suspensió.
Tenim un dia amb sol, amb calitge i cel terrós. Avui la calor és més forta, serà de fet el dia més càlid del que portem d'any. A Ponent la temperatura pot tocar els 38 graus. Aquesta tarda repetiran els ruixats i les tempestes al Pirineu. La 1:04, molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munné.
Marxem cap a Madrid. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana que s'apliqui l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme per l'operació Judas. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Sí, defensa aferrissada de la Fiscalia a favor de l'amnistia. També per aquest cas, el Ministeri Públic ha mantingut la incògnita fins l'últim moment, però ara diu que no hi ha dubtes que els 12 CDRs de l'operació Judas també s'han d'amnistiar, ni van atemptar contra el dret a la vida, ni van materialitzar cap atac, ha dit la fiscal del cas, Marta Durántez. Per tant, nega que operin les excepcions de la llei.
La interpretació no ofrece género de dudas. És clara. Que quedan excluidos solo aquellos actos de terrorismo que hayan producido esta vulneración grave de los derechos y libertades.
Fins avui, la Fiscalia demana penes d'entre 8 i 27 anys de presó pels 12 CDRs. Ara demana que se'ls amnistiï i que s'arxivi el cas. S'ha alineat, per tant, amb el que han demanat els advocats dels acusats, que han demanat que s'arxivi ja la causa i que se'ls apliqui la llei. Sentim Xavier Monjoy, que és un dels advocats.
No podem sentir aquest fragment, Paula.
No pateixis, cap problema. El que us volia dir ara és doncs, que el jutge de l'Audiència Nacional ja té sobre la taula les peticions de la Fiscalia i dels advocats dels 12 acusats, on demanen tots l'amnistia. Ara, però, la decisió queda en mans dels jutges.
Entesos, Paula, gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya Informació.
I a València, mentrestant, s'ha aprovat aquest matí la polèmica llei de llibertat educativa que recona el català a les aules valencianes, on tindrà menys presència. També s'ha modificat la norma que regula la ràdio-televisió pública, que passa a dependre més dels moviments polítics. València ara, Lluís Ubiols.
Com era d'esperar i sense acceptar cap esmena de l'oposició, els vots del PP i Vox, que ostenten la majoria a les Corts Valencianes, han servit per aprovar la nova llei de llibertat educativa que acaba amb el requisit del 25% de matèries en valencià a tot el territori. Escoltem Joan Baldoví, síndic de Compromís.
És una llei que va a la contra i que impedirà a la llarga dels anys que els xiquets valencians, siguin de la comarca que sigui, acaben eixint de l'escolarització tal i conforme marca la llei d'ús i ensenyament de valencià, podent dominar les dues llengües.
La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha anunciat manifestacions esta vesprada contra l'aprovació d'esta nova llei d'educació a les tres capitals valencianes, i avui també s'ha aprovat una nova llei que regula els mitjans de comunicació públics valencians, que dona més entrada al cas castellà a la programació, a més de crear un consell d'administració format per 8 membres, 7 membres dels quals seran elegits directament per les Corts.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Tornem cap a Catalunya. El dispositiu de seguretat dels Mossos al barri del Font de la Font de la Pólvora de Girona es mantindrà fins que calgui. És un dels compromisos que ha sortit de la reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat que s'ha fet aquest matí en relació al tiroteig mortal de la nit de Sant Joan en què van morir dues persones. Girona, Núria Paraire.
L'objectiu dels Mossos és garantir la seguretat als barris de Font de la Pólvora i Vila-roja i que es pugui tornar a la normalitat. Així ho ha explicat el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena. Per això el dispositiu policial continuarà el temps que faci falta, diu.
I per tant és un dispositiu molt potent que permetrà doncs, garantir la seguretat i serà fins que sigui necessari. És a dir, fins que des dels propis cos de Mossos d'Esquadra i a l'Ajuntament doncs, es consideri que no és necessari mantenir la intensitat d'aquest dispositiu.
Un cop acabada la reunió de la Junta Local de Seguretat, el conseller ha afegit que continua la investigació per localitzar els sospitós del tiroteig. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha explicat que el dia 23 d'abril el sospitós va ser detingut en el marc d'una operació policial internacional contra el narcotràfic i que va quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici.
En una operació del Govern Nacional de Policia, conjuntament amb la policia finlandesa i la policia polaca, ja van fer un operatiu en el qual es van detenir 24 persones. Tot venia d'un magatzem de marihuana localitzat a l'Hospitalet i tirant del fil doncs es va arribar fins al Pont de la Pólvora.
L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha destacat que més enllà de les actuacions policials s'estan impulsant mesures socials als barris.
A partir d'aquí, nosaltres, l'Ajuntament, també estem intensificant tot el que és la nostra presència a nivell social, a nivell comunitari, a nivell de neteja, en tots els sentits, perquè ara mateix tota la gent que viu al barri pugui recuperar la normalitat en el menor temps possible.
El conseller Elena ha reclamat un enduriment de les penes de presó per als delictes de plantació i comercialització il·legal de marihuana. Avui s'ha fet el funeral per les dues víctimes mortals i els dos ferits ingressats a l'Hospital Trueta, un nen d'11 anys i una noia de 20, continuen greus però evolucionen favorablement.
Gràcies a Núria. I familiars d'una pacient de l'Hospital de Terrassa han entrat al centre i han agredit entre 8 i 10 membres del personal sanitari que hi estava treballant. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la noia estava embarassada i va arribar al servei d'urgències del centre per donar llum. El part es va complicar i el nadó va néixer en estat greu i està ingressat al mateix hospital. Automàticament, un grup de familiars i coneguts de la noia va entrar al servei d'urgències i, segons que ha pogut saber Catalunya Informació, va agredir el personal sanitari d'urgències i també va destrossar mobiliari del centre. Els Mossos de la comissaria de Terrassa hi van haver d'intervenir per calmar la situació. De moment no consta que hi hagi cap denúncia, però la direcció de l'hospital ja ha anunciat que ho farà, que es personarà com a defensa dels treballadors agredits. L'Hospital de Terrassa reforçarà la seguretat durant els propers dies, segons que ha acordat aquest matí, en una reunió d'urgència entre la direcció i el comitè d'empresa per aclarir els fets. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia la violència creixent que hi ha a l'atenció primària i als hospitals catalans des de la pandèmia, i demana al govern que prengui mesures concretes per protegir el personal sanitari. PSOE i PP esperen arribar a nous acords pels altres organismes oficials de l'Estat que necessiten renovar-se, tot i que no hi ha cap negociació començada. Tot i això, els dos partits apunten la victòria pel Consell General del Poder Judicial i es retreuen l'actitud mostrada fins ara. A parer del ministre Félix Bolaños, l'acord posa de manifest que el país no viu una situació apocalíptica, com dibuixen els populars, i a parer de Núñez Feijóo és estrany que el govern de Sánchez ignorés el grup amb més diputats per pactar-hi. Són declaracions d'un i altre a Televisió Espanyola i a Es Radio.
No hay conversaciones, pero tiene que haberlas próximamente. Y a partir de ahí, sigamos hablando y sigamos intentando llegar a grandes consensos.
Es curioso, ¿no?, que primero no se puede pactar nada con la ultraderecha y ahora resulta que hay que pactarlo todo, ¿no?
Pels dos partits, un dels organismes que necessita la renovació amb més urgències del Banc d'Espanya i s'apunta com el primer que es posarà sobre la taula per negociar. Mentrestant, hi haurà canvi de cares a la direcció dels comuns a Catalunya en el congrés que el partit celebrarà el mes de novembre. Així ho ha donat per fet una de les coordinadores de la formació, Jessica Albiach, després de la davallada que la formació va tenir a les eleccions del 12 de maig. En una entrevista a Ràdio 4, Albiach ha defensat que cal rellençar i oxigenar el partit, tot i que ha precisat que ella personalment no anunciarà si opta la reelecció fins a finals de setembre. Una decisió que també hauran de prendre les altres dues coordinadores dels comuns, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Candela López.
Hi haurà canvi de cares, això t'ho puc assegurar. Ara, el paper que desenvoluparem les coordinadores que ara mateix estem al capdavant serà un debat, i a més jo crec que hem de fer les coses pas a pas i de manera endreçada. És a dir, ara estem pensant a nivell teòric, a nivell ideològic, a nivell programàtic, cap a on va el partit.
Abans de decidir si opta o no a la reelecció, Albiach ha assegurat que ara cal centrar tots els esforços en la formació d'un nou govern i s'ha mostrat disposada a anar, si cal, fins a Ginebra per negociar-hi amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, o la possibilitat de tancar un acord amb els republicans i el PSC. En cas que hi hagi entesa, els comuns es plantejaran entrar o no en un hipotètic govern presidit per Salvador Illa en funció dels resultats de les negociacions i sempre que el PSC plantegi aquesta opció.
Catalunya Informació.
Crònica internacional. Ha fracassat l'intent de cop d'estat a Bolívia. S'han detingut els tres excaps militars que l'han impulsat, mentre que el president del país, Luis Arce, ha agraït el suport per derrotar l'aixecament. El cap dels colpistes ha acusat Arce d'haver ordenat l'operació per fer pujar la seva popularitat. L'ambaixadora de Bolívia i l'estat espanyol, Nardi Suxó, insinua que els Estats Units podrien haver donat suport a l'intent de cop d'estat pels interessos que tenen en els recursos naturals bolivians. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Suxó ha denunciat els posicionaments polítics de l'exgeneral colpista i ha avisat que, malgrat que ha estat detingut, que l'està tens.
Así que ha fracasado este golpe de estado, pero esto no quiere decir de ninguna manera que el peligro no esté ahí latente.
El mateix programa, la investigadora sènior per Amèrica Llatina del SIDOP, Ana Ayuso, ha assenyalat que bona part dels problemes polítics i institucionals arrenquen de l'intent de l'expresident Evo Morales el 2019 de continuar al poder.
Era un país estable fins que va haver-hi això, un intent de violentar la Constitució i que això va fer sorgir tots els moviments contraris.
Ayuso pronostica un escenari de protestes socials de cara a les eleccions de l'any que ve, sobretot si la situació econòmica no millora. I en una entrevista a Catalunya Informació, Salvador Martí Puig, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Girona, ha apuntat un dels grans reptes que té ara el president.
La gran tasca de Luis Arce és a veure si els pot contenir, si pot arribar a fer una cúpula estable que sigui lleial a la seva persona. I això és una miqueta difícil perquè és probable que dins de l'estament militar hi hagi bastanta animadversió en el Mas i sobretot Evo Morales.
Per aquest expert del futur institucional del país dependrà de quina lectura fan els militars de la situació i de si Evo Morales opta per una estratègia d'agitació o no. En bon un quart de dues. Nova àrea de serveis en connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb algunes complicacions, un accident a la Ronda de Dalt, a l'inici de la Ronda de Dalt, a l'altura de Roquetes, en direcció al Nus del Llobregat, que talla un carril, provoca uns 2 quilòmetres de cua des del Nus de Trinitat i també, sobretot per darrere, a la B20, la Pota Nord. Hi ha retencions des de Badalona i fins al Nus de Trinitat per enllaçar amb la Ronda de Dalt. En sentit contrari, a la mateixa ronda, ara ha tornat a augmentar la cua. Hi ha retencions a força compactes des de Diagonal i fins a Vallcarca en direcció al Nus de Trinitat, i això passa perquè ja ha ocupat el carril de l'esquerra per les obres de cobertura de la Ronda de Dalt que s'estan fent entre Vallcarca i la Vall d'Hebron i que duraran fins al setembre. Pel que fa a la Ronda Litoral, lentitud i aturades des de la zona Fòrum fins a la Barceloneta direcció Llobregat i en sentit Trinitat aturats des de passeig de la zona Franca i fins a Montjuïc. A les carreteres, en retencions a l'autovia A2, a l'altura de Castellolí, en direcció Barcelona a causa d'obres, i a l'autopista AP2, un carril tallat a l'altura de Montblanc en direcció Lleida a causa d'un vehicle avariat i provoca retencions puntuals en aquesta zona. Més informació al punt de les dues.
La previsió del temps ara amb l'Enric Agut.
Va pujant la temperatura ràpidament. Avui l'ambient és ben càlid. Tindrem el dia més calorós del que portem d'any. Amb màximes que superaran les 35 graus a l'interior i que poden arribar a xifres de 37 o 38 al Pla de Lleida, per exemple, al Segrià. El cel, de moment, es manté amb aquest color una mica terrós, blanquinós, fa sol, hi ha llum, però com que entra pols sahariana, agafa aquesta tonalitat. No tenim pas avui un cel amb un blau brillant. Demà tenim un panorama molt semblant i a la tarda pot caure algun ruixat cap al Pirineu, alguna tornada. Demà a la tarda pot tornar a caure algun, però d'aïllat. Dissabte, a canvi de temps, al matí arriba un embussament d'aire fred en alçada que portarà ruixats sobretot a comarques de Tarragona, de Lleida i de l'interior de Barcelona. La temperatura serà més baixa.
Catalunya Informació.
Últims moviments electorals a l'Iran just abans de les presidències de les presidencials de demà. En menys de 24 hores s'han retirat 2 dels 6 candidats a succeir Ebrahim Raisi, mort en un accident d'helicòpter el mes passat. Els guardians de la revolució ja havien barrat el pas al 90% dels candidats. Ara, entre els 4 que queden, la majoria són clarament conservadors. Enviats especials, Xavier Cussó i Quim Olivares.
Mohammad Ghalibaf, de 62 anys, excomandant de la poderosa Guàrdia Revolucionària, ha tancat la campanya electoral en un míting en un pavelló del centre de Teheran. Sota una calor sufocant, Ghalibaf, un dels candidats conservadors més ben situat per emportar-se la victòria, ha reivindicat el llegat del president Raisi, mort en un accident d'helicòpter el mes passat. Sentim Ghalibaf.
Seguirem el camí del màrtir Ayatollah Raisi i acabarem el projecte i la feina que no va poder acabar. Acabarem el seu projecte i la seva feina.
Entre el públic, la majoria d'assistents era gent propera al règim, com ara alguns clergues. Homes a una banda, dones en una altra. Entre les assistents femenines, aquesta dona que brandava una pancarta de Ghalibaf.
Tenim 4 candidats revolucionaris i si 2 d'ells abandonen a favor del senyor Khalili i del senyor Ghalibaf, els votarem els 2.
Com ja ha passat en altres eleccions presidencials, alguns candidats poden decidir abandonar la cursa electoral i recomanar el vot pel candidat que té més opcions. De fet, l'establishment té por que l'únic candidat reformista, Masoud Pezeshkian, pugui arribar a guanyar. Potser per això aquest dimecres li hem prohibit el darrer míting de campanya.
Catalunya Informació.
Marxem ara cap a Madrid. Hi ha novetats. El ple del Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la llei de paritat, que inclou una esmena per retirar al Senat la capacitat de vetar els objectius d'estabilitat del govern espanyol, que són el primer pas per poder elaborar els pressupostos per l'any que ve. La llei de paritat ha tirat endavant amb els vots del PSOE, Sumar i els socis d'investidura. PP i Vox l'han rebutjada. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Sense sorpresa, s'ha complert el guió previst.
Votos emitidos 348, votos a favor 177, votos en contra 171, ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
És la presidenta del Congrés, Francina Armengol, anunciant el resultat de la votació que ha aprovat la llei de paritat. Una llei que per la ministra d'Igualtat, Elma Saiz, és una fita històrica per continuar apostant per la igualtat.
No se puede avanzar sin igualdad. Por lo tanto, hoy avanzamos en mérito y capacidad real. Mérito y capacidad desde la igualdad de oportunidades, que es la única manera de avanzar en mérito y capacidad.
La llei aprovada avui ha servit de paraigua per introduir una esmena del PSOE i de Sumar que impedirà al Senat vetar i tombar el sostre de despesa, els objectius de dèficit, primer pas imprescindible per dissenyar els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. Una estratègia parlamentària que s'ha utilitzat en altres moments i que la bancada de la dreta i l'extrema dreta han criticat de ple. Jaime de los Santos, portaveu popular.
Toda enmienda parcial tenga que tener un carácter subsidiario respecto al texto enmendado, pero bueno, a ellos les da lo mismo, ya lo han visto, porque hace mucho que les dejó de importar todo aquello que pueda poner límites a sus desmanes.
Tot i votar-hi a favor, des d'Esquerra Republicana, Pilar Vallugera ha lamentat que la llei hagi quedat curta.
I la veritat és que nosaltres tenim una sensació d'oportunitat perduda molt, molt, molt contundent. Per tant, no estem contentes, és per nosaltres una aprovació de pur tràmit.
Aquesta nova llei, que també recull quotes d'un mínim del 40% de dones en els principals òrgans de decisió, tant polítics com econòmics, és la transposició d'una directiva europea de l'any passat i convertirà les llistes cremallera en obligatòries per a totes les eleccions que es facin a Espanya. És a dir, alternaran noms d'homes amb noms de dones al llarg de tota la llista.
Gràcies, Àngels. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya Informació.
Els tres processats acusats d'haver drogat, abusat sexualment i induït a la prostitució diverses menors, entre les quals dues d'un centre tutelat de la Generalitat, han negat els fets davant del tribunal que els jutja. Una de les víctimes ha explicat que la van violar tots tres, un darrere l'altre. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella.
Els tres acusats, que només han respost els seus advocats, han negat tots els fets. Ara bé, han reconegut que freqüentaven el pis.
Me metí a la habitación de Pablo, me tomé una rayita, después me tomé una copita de ron que estaba en el comedor.
¿Ofreció droga en algún momento?
En ningún momento.
Abans, una de les víctimes, que tenia 16 anys en el moment de les agressions, ha relatat que a ella i a la seva companya els van posar droga a la beguda perquè quedessin desorientades. A ella la van agredir tots els processats. Ha dit, de resultes dels fets, va tenir lesions vaginals i anals. Els tres encausats s'enfronten a penes de fins a 20 anys de presó. El judici quedarà avui vist per sentència.
I han detingut a Ripoll un home acusat de descarregar-se i acumular milers d'arxius de pornografia infantil. Algunes de les imatges estaven protagonitzades per nens molt petits. Girona ara, Clara Jordan.
A l'home l'investigaven des del mes de desembre. Quan el van localitzar i detenir, van veure que s'estava descarregant arxius pedòfils des de feia gairebé 2 anys. Tenia milers i milers d'imatges, vídeos i captures de pantalla emmagatzemades en 2 ordinadors, una tauleta, 2 telèfons mòbils i 2 unitats de memòria externa. La policia sospita que encara podria tenir més arxius que hauria esborrat o tindria amagats. Algunes de les imatges, segons la policia, són humiliants i d'extrema crueltat i surten nens molt petits. El detingut ja ha passat a disposició judicial.
I a Múrcia, la Guàrdia Civil ha detingut un nen de 14 anys per haver matat a ganivetades el seu pare al municipi de Totana. La víctima va ingressar a l'hospital en estat molt greu a causa de les ferides a l'abdomen que presentava, ferides de ganivet. Segons la Guàrdia Civil, el seu fill hauria atacat el pare durant una forta discussió familiar. Ara el menor, a qui van arrestar dimarts, passarà a disposició de la Fiscalia de Menors. Mentrestant, al municipi de Lidrilla, a Múrcia mateix, hi ha hagut un altre crim. Una dona ha assassinat el seu pare a ganivetades i ha deixat greument ferida la seva mare. S'ha produït cap a les 2 de la matinada. Els serveis d'emergència han rebut la trucada dels veïns que havien sentit una dona que demanava auxili. De fet, la intervenció de la Guàrdia Civil ha impedit que la mare també acabés morint.
Catalunya Informació.
I Matadepera torna a encapçalar el rànquing de ciutats de més de 500 habitants amb un nivell socioeconòmic territorial més elevat de Catalunya. La segueixen per aquest ordre Castellolí, Sant Just d'Esvern, Tiana i Sant Cugat del Vallès. A l'altre extrem, entre els que tenen l'índex més baix, hi ha Barbens, Salt, Serós, Sant Pere Pescador i Ullà. Són dades fetes públiques per l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2021, o sobre el 2021. Si mirem les xifres per comarques, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Solsonès i el Pla de l'Estany tenen el 90% dels municipis per sobre de la mitjana catalana. I les comarques amb més municipis per sota són els de la Ribera d'Ebre i el Montsià, també el Baix Ebre i la Terra Alta. Si ens fixem en Barcelona ciutat, 10 dels 73 barris superen la mitjana catalana. Lideren el rànquing les Tres Torres, Galbany, Sant Sarrià, Sant Gervasi, La Bona Nova i Pedralbes. Al final del rànquing hi trobem Ciutat Meridiana, Trinitat Vella, Besòs i el Raval.
Els esports.
Cinc minuts per a dos quarts de dues. Esports, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora. Aquest migdia es fa la presentació de l'acord de renovació de Manolo González com a tècnic del primer equip de l'Espanyol. Abans, Mao Ye, director general, i Fran Garagarza, director esportiu, han fet balanç de la temporada que s'ha acabat i han parlat també de com s'està planificant la pròxima. Tornem cap a l'RCD Stadium. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. En aquests moments ja parla Manolo González, el nou tècnic de l'Espanyol per la temporada vinent. Fran Garagarza, el director esportiu, ha començat explicant que Manolo González s'ha guanyat la continuïtat, ha estat una part fonamental de l'ascens, ha dit Garagarza, i ha destacat la seva gestió, l'anàlisi dels partits, el joc que ha fet l'equip i la personalitat que ha mostrat el tècnic gallec. Pel seu torn, Manolo González ha agraït la confiança del club, s'ha mostrat tranquil, molt confiat, diu que no té vertigen el repte, està convençut que faran una bona temporada, que per fer-ho treballaran, ha dit literalment, com animals, amb els recursos que tinguin, amb els que siguin, per treure l'equip endavant en una competició que ha dit que serà duríssima. D'altra banda, també ha trobat, diu, i això ha estat un element que l'ha empès a continuar el club, un vestidor molt receptiu des del primer dia que va arribar, que li ha mostrat en tot moment molta confiança.
Gràcies, Sergi Andreu.
Catalunya Informació.
L'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç al club que acostuma a fer a final de cada temporada. Víctor Font ha estat molt crític amb Joan Laporta i en especial amb com ha gestionat tot l'afer de l'anterior tècnic Xavi Hernández.
Fue un disparate. Fuimos el hazme reír del mundo del fútbol. Y esto con una leyenda. Con una leyenda de la institución. O sea, fue algo... Yo creo que eso acabó de abrir los ojos de mucha gente, de que, como he dicho, este Laporta es más un problema que la solución.
Mentrestant, encara sobre el Barça, l'equip femení ha fet oficial que la defensa anglesa Lucy Browns no continuarà al club la temporada que ve quan acabi el contracte aquest pròxim 30 de juny. I sobre els equips catalans de primera divisió, ja se saben els horaris de la primera jornada de Lliga de la temporada que ve, que començarà el 15 d'agost. El Girona debutarà precisament el dijous dia 15 al camp del Betis a 9:45 del vespre. El Barça jugarà al camp del València el dissabte 17 d'agost, també a 9:45, i l'Espanyol s'estrenarà el dilluns 19 d'agost a Valladolid a partir de les 7 de la tarda.
Catalunya Informació.
Una altra de les notícies del dia passa per Tarragona, perquè el comitè de competició ha fet públic que sanciona el Nàstic amb 4 partits de tancament pel seu estadi i una multa de 10.000 euros pels incidents ocorreguts al final del partit del play-off d'ascens a segona contra el Màlaga. També sanciona els jugadors David Cotxa amb 12 partits i Nacho González amb 5 partits i 3 mesos de suspensió.
Catalunya Informació.
Definits els aparellaments dels vuitens de final de l'Eurocopa d'Alemanya, que començaran a jugar-se a partir de demà passat dissabte. La selecció espanyola finalment jugarà contra Geòrgia, que ahir es va imposar Portugal i va acabar tercera de grup. Aquest partit entre Espanya i Geòrgia jugarà diumenge a Colònia. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente lloa l'equip georgià.
He tenido jugadores muy rápidos, que salen muy rápido en transiciones, en contraataques, y hay para que tener mucho cuidado. Luego, además, la experiencia de haber jugado ya 3 partidos en un europeo, pues, y la seguridad que te da haberte clasificado con este carga de motivación que han tenido extraordinaria al haber superado, insisto, un grandísimo rival como está en Portugal, pues les va a hacer todavía más peligrosos.
De la resta de partits, aquests vuitens, i sobre el paper, l'eliminatòria estrella és la que enfrontarà França i Bèlgica. La resta, Suïssa i Itàlia, Alemanya, Dinamarca, Portugal, Eslovènia, Romania, Països Baixos, Àustria, Turquia i Anglaterra, Eslovàquia. A la Copa Amèrica, Venezuela ja és als quarts de final, després d'haver superat Mèxic per 1-0 aquesta matinada. D'altra banda, l'Equador ha guanyat 3-0 Jamaica, i Jamaica ha quedat ja eliminada. I en bàsquet, Sergi Martínez fitxa pel Bàsquet Girona després d'haver-hi jugat cedit la temporada passada. L'Ale de Rubí va quedar desvinculat ahir del club blaugrana.
Vaig viure una situació, doncs, digue-li desfavorable o negativa en els meus últims anys basquetbolísticament i vindre aquí a Girona m'ha donat tornar a agafar la confiança i tornar a ser el Sergi Martínez que sempre ha sigut. Sobretot m'ha ajudat a disfrutar del bàsquet, a disfrutar amb la gent de Girona i a ser jo mateix.
I el Barça de futbol sala ha fet oficial el fitxatge de l'ala esquerrà Eric Martel per dues temporades. Arriba procedent del Valdepeñas i torna al Barça uns anys després, on s'hi havia format a les categories inferiors.
En punt dos quarts de dues. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana amnistiar els 12 CDRs acusats de terrorisme pel cas Judes i que s'enfronten a penes de fins a 27 anys de presó. L'última paraula, però, la tindrà el jutge. El PP i Vox aproven a les Corts Valencianes la polèmica llei de llibertat educativa que regula el valencià a les aules i la reforma de la norma que regula la ràdio i la televisió del País Valencià i que obre la porta a emetre-hi més contingut en castellà. El dispositiu dels Mossos del barri de la Font de la Pólvora de Girona es mantindrà fins que calgui. És un dels compromisos que ha sortit de la reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat. El sospitós del crim de la nit de Sant Joan continua fugit. A partir d'ara i fins al punt de les dues us explicarem que el govern espanyol denunciarà l'operador ferroviari francès Ouigo davant la Comissió Europea. Ho farà per pràctiques anticompetitives en el marc de la liberalització de l'alta velocitat. Que a partir de dilluns vinent comença una nova línia de bus express que unirà tres de les quatre capitals de la vegueria del Penedès, Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'una reivindicació històrica de les tres comarques. I que un nou informe PISA sobre coneixements financers situa els estudiants espanyols de 15 anys per sota de la mitjana dels països de l'OCDE. Aquest nou estudi publicat avui constata que els alumnes de l'Estat han empitjorat els resultats en aquesta matèria econòmica respecte de l'informe anterior. Esports, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. El director esportiu de l'Espanyol, Fran Garagarza, diu que Manolo González ha estat clau en l'ascens de l'Espanyol a primera i afegeix que la seva continuïtat dona estabilitat a l'equip. També ha afegit que aquest estiu no es faran molts reforços perquè la situació econòmica del club no ho permet.
Pel que fa al temps, tenim sol amb calitja i cel terrós. Avui amb calor més forta. Serà, de fet, el dia més càlid del que portem d'any. A ponent, la temperatura pot tocar els 38 graus. A la tarda es repetiran els ruixats i les tempestes al Pirineu. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana l'amnistia per als 12 CDRs acusats de terrorisme per l'operació Judes. El Ministeri Públic assegura que no hi ha dubtes que ni van atemptar contra el dret a la vida ni van dur a terme cap atac. La fiscal del cas, Marta Durantez, ho té clar. No es poden aplicar les excepcions de la llei d'amnistia.
La interpretación no ofrece género de dudas. Es clara que quedan excluidos solo aquellos actos de terrorismo que hayan producido esta vulneración grave de los derechos y libertades.
Fins avui la Fiscalia demanava penes de fins a 27 anys de presó, però ara s'alinea amb les defenses que han demanat que s'apliqui l'amnistia i que el cas s'arxivi. Xavier Monge és un dels advocats dels encausats.
Entendemos, pues, que los hechos objeto de enjuiciamiento encajan perfectamente en el supuesto de aplicación de la ley de amnistía. Sobre todos ellos debe finalizar ya esta auténtica pena de banquillo a la que se les ha sometido durante todo esto.
L'última paraula, però, sobre si finalment s'amnistia o no aquests 12 encausats per l'operació Judes, la tindran els jutges.
Catalunya Informació.
Al País Valencià s'ha aprovat aquest migdia la polèmica llei de llibertat educativa, que recona el català a les aules valencianes on tindrà menys presència. També s'ha modificat la norma que regula la ràdio i televisió pública, que passa a dependre més dels moviments polítics. València, Lluís Obiols.
Com era d'esperar i sense acceptar cap esmena de l'oposició, els vots del PP i Vox, que ostenten la majoria a les Corts Valencianes, han servit per aprovar la nova llei de llibertat educativa que acaba amb el requisit del 25% de matèries en valencià a tot el territori. Escoltem Joan Baldoví, síndic de Compromís.
És una llei que va a la contra i que impedirà a la llarga dels anys que els xiquets valencians, siguin de la comarca que sigui, acaben eixint de l'escolarització tal i conforme marca la llei d'ús i ensenyament del valencià, podent dominar les dues llengües.
La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha anunciat manifestacions esta vesprada contra l'aprovació d'esta nova llei d'educació a les tres capitals valencianes, i avui també s'ha aprovat una nova llei que regula els mitjans de comunicació públics valencians, que dona més entrada al castellà a la programació, a més de crear un Consell d'Administració format per 8 membres, 7 membres dels quals seran elegits directament per les Corts.
Catalunya Informació.
El dispositiu de seguretat dels Mossos del barri de la Font de la Pólvora de Girona es mantindrà fins que calgui. És un dels compromisos que ha sortit de la reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat que s'ha fet aquest matí en relació al tiroteig mortal de la nit de Sant Joan, en què van morir dues persones. Girona Ara, Núria Paraire.
L'objectiu dels Mossos és garantir la seguretat als barris de Font de la Pólvora i Vila-roja i que es pugui tornar a la normalitat. Així ho ha explicat el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena. Per això el dispositiu policial continuarà el temps que faci falta, diu.
I per tant és un dispositiu molt potent que permetrà doncs garantir la seguretat, i serà fins que sigui necessari. És a dir, fins que des dels propis cos de Mossos d'Esquadra i a l'Ajuntament doncs es consideri que no és necessari mantenir la intensitat d'aquest dispositiu.
Un cop acabada la reunió de la Junta Local de Seguretat, el conseller ha afegit que continua la investigació per localitzar els sospitós del tiroteig. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha explicat que el dia 23 d'abril el sospitós va ser detingut en el marc d'una operació policial internacional contra el narcotràfic i que va quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici.
En una operació del Govern Nacional de Policia, conjuntament amb la policia finlandesa i la policia polaca, ja van fer un operatiu en el qual es van detenir 24 persones. Tot venia d'un magatzem de marihuana localitzat a l'Hospitalet, i tirant del fil doncs es va arribar fins al Pont de la Pólvora.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que més enllà de les actuacions policials s'estan impulsant mesures socials als barris.
A partir d'aquí, nosaltres, l'Ajuntament, també estem intensificant tot el que és la nostra presència a nivell social, a nivell comunitari, a nivell de neteja, en tots els sentits, perquè ara mateix tota la gent que viu al barri pugui recuperar la normalitat en el menor temps possible.
El conseller Elena ha reclamat un enduriment de les penes de presó per als delictes de plantació i comercialització il·legal de marihuana. Avui s'ha fet el funeral per les dues víctimes mortals i els dos ferits ingressats a l'Hospital Trueta, un nen d'11 anys i una noia de 20, continuen greus però evolucionen favorablement.
I entre 8 i 10 professionals sanitaris de l'Hospital de Terrassa han estat agredits per familiars d'una pacient del centre. Els fets han tenit lloc ahir a la tarda. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la noia estava embarassada i va arribar al servei d'urgències del centre per donar llum. El part es va complicar i el nadó va néixer en estat greu. Automàticament, un grup de familiars i coneguts de la noia van entrar al servei d'urgències i, segons que ha pogut saber aquesta emissora, van agredir el personal sanitari d'urgències i van fer destrosses al mobiliari. Cap dels agredits ha requerit ingrés hospitalari. Els Mossos de la Comissaria de Terrassa hi van haver d'intervenir per calmar la situació. La direcció de l'hospital ja ha anunciat que presentarà denúncia i que es personarà com a defensa dels treballadors agredits. L'hospital reforçarà també la seguretat els propers dies, segons que ha acordat aquest matí en una reunió d'urgència entre la direcció de l'hospital mateix i el comitè d'empresa per aclarir els fets. Tant la mare com el nadó han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat greu. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia la violència creixent que hi ha a l'atenció primària i als hospitals catalans des de la pandèmia i demana al govern que prengui mesures concretes per protegir el personal sanitari. I les declaracions de l'exalcalde de Vilassar de Mar i Damià del Clot, l'exregidora i el tècnic municipal de joventut per la gincana de contingut sexual que fa dos estius va organitzar l'Ajuntament, s'ha ajornat per d'aquí un any. El lletrat d'Advocats Cristians, la part carallant, no entén el català i no hi havia traductor. Jutjats de Mataró, Marta Vallès.
La querella es va presentar contra l'exregidora de Vilassar de Mar, Montse Gual, fa dos anys, màxima responsable de joventut. Avui les diligències prèvies també estaven citats com a testimonis l'exalcalde Damià del Clot i el tècnic municipal de joventut Esteve Torrent. A la gincana hi havia proves com posar un preservatiu amb la boca a un plàtan o bé simular diferents postures sexuals. Durant l'activitat es van fer fotos dels participants que tenien entre 12 i 14 anys i es van penjar a les xarxes socials, tot i que després es van retirar. El pare en nom de qui Abogados Cristianos va presentar la querella, s'ha ratificat en la seva denúncia. Els tres antics responsables municipals no han declarat. José María Fernández Abril exerceix l'acusació particular.
Ellos se han negado a hablar en castellano. Yo soy abogado de Valladolid, por lo tanto yo no entendía y se han tenido que suspender. Entendemos sinceramente que había una vulneración de nuestro derecho a tutela judicial efectiva y se nos ha provocado indefensión y yo no tengo absolutamente nada en contra del catalán, pero claro, yo soy un abogado que ejerce en Valladolid.
Les declaracions han ajornat fins juny de l'any que ve.
I el director de l'IES de l'Ebre renuncia al càrrec després del cas de les pràctiques fraudulentes que van fer diversos alumnes en el centre. Educació ha obert un expedient contra el director i l'administradora i la intervenció de la Generalitat auditarà els comptes de l'institut. Ara va cap a Tortosa, Jordi Barrancà.
Una renúncia continuant al càrrec que ell mateix ha comunicat en el claustre que s'ha fet aquest matí. En paral·lel, el departament donava explicacions per primera vegada sobre el cas i s'ha sabut que se li ha obert un expedient tant a ell com a l'administradora del centre, Patrícia Gomàs, la secretària general d'Educació.
Hem iniciat la incoació de dos expedients disciplinaris. Un en relació al director del centre educatiu i un altre en relació a l'administradora del centre educatiu per possibles comissions d'infraccions greus consistents doncs, en la vulneració dels seus deures.
Un expedient que podria provocar els cessaments dels seus llocs de feina. En la investigació que ha fet Educació també s'han xifrat en 18 el total d'alumnes afectats per irregularitats en les pràctiques.
Catalunya Informació.
El govern espanyol denunciarà l'operador ferroviari francès Ouigo davant la Comissió Europea. Ho farà per pràctiques anticompetitives en el marc de la liberalització de l'alta velocitat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ja havia acusat la companyia de fer una competència deslleial als preus. Havia retret que tant Ouigo com Irio perdien diners i arrossegaven Renfe a tenir mals resultats. I va donar a entendre que portaria aquesta conducta a la Comissió de la Competència. Ara, però, el ministre fa un pas més i ho denunciarà a Brussel·les perquè s'hi pronunciï la Comissió Europea. I a partir de dilluns que ve comença una nova línia de bus express que unirà tres de les quatre capitals de la vegueria del Penedès, Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'una reivindicació històrica de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf. Vilafranca del Penedès, Montse Gené.
A partir de la setmana que ve, la línia recorrerà l'eix diagonal, la C15, 8 vegades al dia i pararà a Igualada, Vilafranca i Vilanova la Geltrú, com ha anunciat la consellera Esther Capella.
El nou autobús express.cat T25 és una línia llargament reivindicada pel conjunt dels territoris que travessa i, per tant, per les diferents comarques, que funcionarà de dilluns a divendres i feiners i oferirà 8 expedicions per sentit. Tindrà parada únicament a les estacions de bus de les tres capitals de comarca i preveu captar i, per tant, preveu incrementar també en 21.900 viatges anuals.
Les males comunicacions i l'absència de tren fan que molta gent utilitzi el vehicle privat.
Més mobilitat, l'aeroport de la Seu d'Urgell ell tindrà una nova connexió regular amb les Illes Balears. De moment, serà una prova pilot que començarà aquesta tardor i s'allargarà durant tot l'any vinent. La Seu d'Urgell ara, Eloi Barrera.
L'aeroport és de la Generalitat, però hi ha un acord de gestió amb el govern d'Andorra. Ara l'executiu andorrà treu a licitació aquest vol setmanal que connectarà el Pirineu amb l'aeroport de Palma, des de la tardor i durant tot el 2025. La iniciativa es va aprovar l'hivern passat amb la filial d'Iberia Air Nostrum i va funcionar força bé, amb una ocupació mitjana del 70%. Per això ara li volen donar continuïtat. Guillem Casal és el ministre portaveu d'Andorra.
Aquesta decisió es pren després de l'èxit assolit durant la prova pilot que s'ha impulsat durant la temporada d'hivern d'enguany, on l'alta afluència ha permès que aquesta línia aèria doncs, que connecta el Pirineu i les Illes Balears fos econòmicament viable sense cap aportació per part del govern.
Andorra cobreix les pèrdues que pugui tenir l'operativa comercial d'aquests vols amb un topall d'un milió d'euros. A banda de la nova connexió amb les Balears, l'aeroport d'Andorra-La Seu també manté dos vols setmanals a Madrid que tenen una ocupació mitjana del 54%.
Catalunya Informació.
Un minut i mig per arribar al punt de 3:15. La despesa de les famílies catalanes va augmentar l'any passat de mitjana un 3,6% fins als 34.300 euros anuals. Són dades de l'Institut Espanyol d'Estadística i va créixer sobretot en restaurants i hotels un 16%. Ara bé, el gruix de la despesa és per l'habitatge, prop de 12.000 euros anuals, seguit de l'alimentació amb més de 5.000 i per darrere hi ha els àpats fora de casa amb 3.000 euros anuals. Les famílies amb una despesa més petita van destinar més del 60% del seu pressupost a l'habitatge i a l'alimentació. I un nou informe a PISA sobre coneixements financers situa els estudiants espanyols de 15 anys per sota de la mitjana dels països de l'OCDE. Aquest nou estudi, publicat avui, constata que els alumnes de l'Estat han empitjorat els resultats en aquesta matèria econòmica respecte de l'informe anterior. L'avaluació de competència financera es basa en el coneixement que tenen els estudiants sobre les transaccions, la planificació i la gestió de les finances, el risc i el benefici d'operacions econòmiques. Segons fonts del Ministeri d'Educació, una quarta part dels alumnes espanyols estan al nivell més alt de rendiment en coneixements financers, però a prop del 60% estan en un nivell mitjà.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Tres quarts de dues. La previsió del temps a aquesta hora amb l'Enric Agut.
Va pujant la temperatura ràpidament. Avui l'ambient és ben càlid. Tindrem el dia més calorós del que portem d'any. Amb màximes que superaran les 35 graus a l'interior i que poden arribar a xifres de 37 o 38 al Pla de Lleida, per exemple, al Segrià. El cel, de moment, es manté amb aquest color una mica terrós, blanquinós, fa sol, hi ha llum, però com que entra pols sahariana, agafa aquesta tonalitat. No tenim pas avui un cel amb un blau brillant. Demà tenim un panorama molt semblant i a la tarda pot caure algun ruixat cap al Pirineu, alguna tornada. Demà a la tarda pot tornar a caure algun, però d'aïllat. Dissabte, a canvi de temps, al matí arriba un embussament d'aire fred en alçada que portarà ruixats sobretot a comarques de Tarragona, de Lleida i de l'interior de Barcelona. La temperatura serà més baixa.
Un robot aquàtic permetrà mesurar i tenir més control de la qualitat de l'aigua d'embassaments com el de Sau. Els bons resultats d'una prova pilot confirmen que aquesta tecnologia és molt útil en temps de sequera, perquè la informació és immediata i el procés menys costós. Vilanova de Sau, una tia d'ell.
Ara Sau està al 44%, però quan el nivell està molt més baix, l'aigua s'estratifica, apareixen algues i la qualitat empitjora. Per això en temps de sequera és més important que mai mesurar-ne la qualitat. I és que ara es trasbassen 6 metres cúbics per segon d'aigua a Susqueda, el triple que fa 15 dies per abastir l'àrea metropolitana de Barcelona i Girona. Xavi Duran, portaveu de l'ACA.
Amb aquestes iniciatives han vingut per quedar-se, perquè realment doncs, les sequeres cada cop són més recurrents, són més intenses, i és indispensable doncs, que tinguem en compte que tot i que aquesta situació ha millorat, en el global del sistema Ter Llobregat estem al voltant del 40%. Si fos un examen, seria un suspès encara.
Aquest robot, que es desplaça de manera autònoma i programat per un operari, permet obtenir dades en temps real de les mostres d'aigua a través de sensors. Elliot Ramos, de l'empresa Minsight Seabot.
La informació és transmitida a través de Wi-Fi a una estació cercana. Esta informació pot ser capturada en una oficina d'interès o en el mismo punto de muestreo.
S'analitza la terbolesa i la concentració d'amoni o de fòsfor. El robot també pot dibuixar un plànol de tot l'interior de l'embassament. Lluïsa Sant Climent, d'Innovació del CETITI, al Centre de Telecomunicacions, parla d'altres avantatges.
Aquestes dades, després, per postprocés i per analítica avançada, ens podia permetre fer el que se'n diuen prediccions. És a dir, no només saber a l'estat actual, sinó amb un conjunt de paràmetres, saber més endavant, d'aquí X mesos, a l'any que ve, què podria passar si canvien certes variables. Per tant, inclús podríem fer simulacions.
D'altra banda, el riu Tordera s'ha fet una prova pilot amb intel·ligència artificial per predir zones inundables i prendre decisions en situacions d'emergència.
I l'Ajuntament de Barcelona es planteja restringir el nombre d'autobusos de turistes a la Sagrada Família. Barcelona, Jordi Corbalán.
El càmping ja es considera un referent en sostenibilitat del sector turístic europeu, però ara es proposen contribuir a regenerar l'espai i la zona amb diversos projectes que tenen com a objectiu l'any 2030. Orsona Costas, el responsable de sostenibilitat de la Ballena Alegre, hi posa alguns exemples dels projectes que volen posar en marxa.
Ramaderia regenerativa, amb agricultura sintròpica i horta biointensiva, tot això captura carboni. A nivell de boscos estem recolzant un projecte de millora de la gestió forestal que fa que arribi més aigües al pantà d'Arnius Boadella. I a nivell de regeneració d'aigües volem implantar un projecte de regeneració de les aigües grises que sigui un sistema de llacunatge natural que potenciï la biodiversitat.
Algunes d'aquestes iniciatives són fora de les instal·lacions a tota la zona de l'Alt Empordà, concreten. El finançament per aquestes iniciatives és privat propietat del càmping mateix i també de subvencions d'entitats públiques catalanes de l'Estat espanyol o d'institucions europees.
Aquesta informació feia referència a la possibilitat de com es pot regenerar un espai natural des del sector turístic, és el que es proposa fer el càmping La Ballena Alegre a Sant Pere Pescador, a l'Empordà. Ara sí, podem anar amb la connexió amb el Jordi Corbalán. Com dèiem, l'Ajuntament de Barcelona es planteja restringir el nombre d'autobusos de turistes a la Sagrada Família, Jordi.
La Sagrada Família és un dels espais de gran afluència que ha delimitat el consistori a la ciutat i ja s'han començat a fer actuacions per minimitzar l'impacte negatiu de la massificació turística en el veïnat. Per esponjar l'espai públic i regular els fluxos de visitants es retiraran una quinzena de jardineres del carrer Mallorca i ja s'han tret una guingueta de parcs i jardins i la marquesina d'una parada de busos en desús. El regidor de l'Eixample, responsable també de l'àrea de turisme, Jordi Valls, ha anunciat que es plantegen cobrar més els autocars de turistes que arriben a la Sagrada Família i fins i tot restringir-los.
Quina és la capacitat d'autobusos que té un entorn determinat com la Sagrada Família? Quina és la capacitat? Jo avui no tinc el número màgic, però hi ha un límit, i com que hi ha un límit tindrem que començar a definir, que per sort d'aquest límit no poden entrar.
Aquest estiu també es farà una campanya d'inspecció de terrasses per comprovar que no ocupen més espai del permès.
I a Tarragona, un projecte de teatre social a Altafulla proposa lluitar contra els prejudicis en una obra protagonitzada per gent gran i joves menors tutelats. S'emmarca en un taller de teatre per gent gran impulsat per l'Ajuntament que s'ha convertit també en un projecte d'integració. Tarragona, Clara Echevarria.
El grup de teatre és de caràcter inclusiu perquè, a més de gent gran, hi participa una persona que té una malaltia inhabilitant i joves menors tutelats que s'allotgen al centre habilitat a l'alberg de la Generalitat que hi ha a Altafulla. L'obra que protagonitzen tots ells, titulada Embolica que fa fort, gira entorn als prejudicis i interpel·la el públic per generar debat i reflexions. La directora del grup, Danina Martínez, en parla.
Fer veure que a vegades la gent sense conèixer les persones les jutgen pel que veuen. Jo m'he trobat que la gent no em coneix i simplement per com soc hi ha un judici. Llavors tu dius, bueno, però vine a conèixer, no? Vine a conèixer com a persona i llavors pots opinar.
Segons Martínez, el projecte ha beneficiat molt els menors que hi participen perquè part del seu procés d'acollida passa per integrar-se en la vida del poble i aprendre català. D'aquesta iniciativa, a més, n'han sorgit altres projectes.
Els hi ha anat molt bé. Són els que millor parlen el català de tots els nois, que n'hi ha 20, i els que més han sociabilitzat. Hi ha algun dels nois que estan amb els castellers, altres que estem fent, doncs, això, fent teatre ara amb joves, des de la mostra que vam fer de teatre, va sortir un grup de joves, perquè vaig fer un projecte amb l'institut i amb el centre. Per què? Per trencar prejudicis.
S'espera que l'obra, que s'ha representat a Altafulla i en un centre cívic de Tarragona, arribi ara a altres espais de la capital tarragonina.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
I Bola de Drac es podrà tornar a veure al Super 3 i també a la plataforma 3Cat.
Anem a buscar la Bola de Drac. Envoltada d'un misteri és un gran secret.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha tancat un acord amb Toy Animation, la propietària dels drets de l'obra d'Akira Toriyama, i podrà oferir a la seva plataforma digital i al canal Super 3 Bola de Drac Z íntegres, els 153 episodis de la primera i els 291 de la segona. A més, també s'oferiran per primer cop en català els 131 capítols de Bola de Drac Super que mai havien estat disponibles a la nostra llengua. Quedarà el buit que deixa la tercera temporada Bola de Drac GT, que de moment no estarà disponible. El preacord coincideix amb el 40è aniversari de l'aparició del manga en què es basa la sèrie, que va arribar a TV3 al febrer de l'any 90. Va ser un dels animes de més èxit en llengua catalana aleshores i també en anys posteriors. Abans es van emetre a Televisió Espanyola La Família Robinson, Les Aventures de Tom Sawyer o La Volta al Món de Willy Fogg, i a TV3 Hola Sandy Bell, que va ser la primera, El Capità Harlock o Doctor Slump.
Catalunya Informació.
Més qüestions. Endesa calcula que cada any a la demarcació de Lleida s'hi registren fins a uns 3.000 microtalls de llum provocats per ocells que impacten o fan els nius en torres elèctriques. La gran majoria cigonyes. Ara la companyia estén a Mollerussa i mira al camp, al Pla d'Urgell, uns prototips que impedeixen la nidificació en els punts més conflictius i que han generat més queixes d'ajuntaments i veïns. Mollerussa, Estela Bosoms.
El conflicte entre torres elèctriques i cigonyes té dues conseqüències: la mort dels exemplars que s'electrocuten i els talls de llum que provoquen. Segons Endesa, els abonats de les línies més afectades poden arribar a patir unes 150 interrupcions a l'any. Ramon Roca és responsable tècnic de la companyia a Lleida.
Pot ser que en un dia en tingui set. Quan la cigonya està fent el niu, cada branca que cau del niu que està fent la cigonya sobre la línia, a cada branca és un dispar. No ha mort una cigonya, però sí que ha provocat un dispar, perquè la línia ha detectat que hi ha una interferència, no sap quina interferència és i per seguretat es desconnecta.
Ara Endesa està instal·lant 7 prototips més antinius de cigonya després de comprovar l'eficàcia dels 20 primers dispositius desplegats l'any passat a Linyola, Torregrossa i Gimenells. Aquesta primavera, coincidint amb un període de pluges i època de nidificació, les queixes es van multiplicar en diversos municipis de les Garrigues i el Pla d'Urgell, com Miralcamp, que va fer arribar una queixa formal a la companyia. Melcior Claramunt és l'alcalde.
Esperem ja que amb aquesta inversió pues que aquests problemes desapareguin i quan torni a ploure, pues els veïns de Miralcamp ja no tinguem mai més problemes de talls de llum.
El prototip que s'està instal·lant, dissenyat i fabricat a Lleida, cobreix el cap de la torre elèctrica, té forma triangular i està fet de fibra de vidre i resines amb una superfície molt relliscant per evitar que les cigonyes s'hi aturin i puguin deixar les branques per fer el niu.
Els esports.
Esports ara fins al punt de les dues. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. El Girona acaba de fer oficial el fitxatge del davanter Abel Ruiz, que arriba procedent de l'Sporting de Braga. Abel Ruiz, que ja ha passat revisió mèdica amb el club gironí, firma per les 5 pròximes temporades. Té 24 anys i es va formar a les categories inferiors del Barça. Abel Ruiz és el segon reforç de cara a la temporada que ve, després del central txec Ladislav Krejci.
Catalunya Informació.
I aquest migdia s'ha fet la presentació de l'acord de renovació de Manolo González com a tècnic del primer equip de l'Espanyol. Abans, Mau Ye, el director general, i Frank Garagarza, el director esportiu, han fet balanç de la temporada que s'ha acabat i també han parlat una mica de com s'està planificant la pròxima. Tornem, per tant, a l'RCD Stadium, on s'han fet aquestes dues rodes de premsa per saber si ja ha acabat la presentació de la renovació de Manolo González. Sergi Andreu, novament, bon dia.
Bon dia, Eudald. Doncs sí, ja s'ha acabat una llarguíssima presentació i també roda de premsa valoració de la temporada. Hem vist un Manolo González molt agraït, tranquil, molt confiat, agafant aquest repte amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes de treballar per fer un equip competitiu, un Espanyol reconeixible, valent, que s'assembli als millors partits que li hem vist a segona divisió en aquest tram final de temporada que han portat l'equip de Manolo a l'ascens. Està convençut que faran una bona temporada, malgrat que, evidentment, serà molt difícil, dir que treballaran com animals, literalment, per treure endavant l'equip en aquesta competició duríssima. Pel que fa al balanç de temporada, diríem que moderació, satisfacció moderada, tant de Mau com de Garagarza, de com ha anat la temporada. Ha dit Mau que l'objectiu del club és clar, cal ser el més fort possible, consolidar-se primera durant molts anys més per evitar ser un equip ascensor i a partir d'aleshores poder somiar amb altres coses més grans, això sí, sempre des de la humilitat. Ha reconegut Mau que no hi ha hagut desinversió ni n'hi haurà, que s'aposta per anar fent créixer el club, i pel que fa a la planificació de la temporada, Garagarza diu que cal ser molt realistes, que els recursos són limitats, que caldrà comptar amb el gruix de jugadors en contracte perquè no hi haurà, dit, capacitat d'incorporar gaires jugadors.
Gràcies, Sergi Andreu. D'altra banda, l'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç del club que acostuma a fer sempre a final de temporada. Víctor Font ha estat molt crític amb Laporta i en especial en com ha gestionat tot l'afer de Xavi Hernández.
Fue un disparate. Fuimos el hazme reír del mundo del fútbol. Y esto con una leyenda. Con una leyenda de la institución. O sea, fue algo... Yo creo que eso acabó de abrir los ojos de mucha gente, de que, como he dicho, este Laporta es más un problema que la solución.
Encara sobre el Barça, l'equip femení ha fet oficial aquest matí que la defensa anglesa Lucy Browns no continuarà al club la temporada que ve, quan acabi el contracte aquest 30 de juny. Mentrestant, pel que fa als tres equips catalans de primera, ja se saben els horaris de la primera jornada de Lliga de la temporada que ve, que començarà el pròxim 15 d'agost. El Girona debutarà precisament el dijous dia 15 al camp del Betis a 9:45 del vespre. El Barça jugarà al camp del València el dissabte 17 d'agost, també a 9:45 del vespre, i l'Espanyol s'estrenarà el dilluns 19 d'agost a Valladolid a partir de les 7 de la tarda.
Catalunya Informació.
Més coses. El Comitè de Competició ha fet pública sanció al Nàstic de Tarragona amb 4 partits de tancament del seu estadi i una multa de 10.000 euros pels incidents ocorreguts al final del partit de play-off d'ascens contra el Màlaga. També sanciona els jugadors David Concha amb 12 partits i Nacho González amb 5 partits i 3 mesos de suspensió. I definits els aparellaments dels vuitens de final de l'Eurocopa d'Alemanya, que començaran a jugar-se a partir de demà passat dissabte, la selecció espanyola finalment jugarà contra Geòrgia, que ahir es va imposar a Portugal, i s'ha classificat com a tercera de grup. Aquest partit entre Espanya i Geòrgia es jugarà diumenge que ve a Colònia. De la resta de partits a vuitens i sobre el paper l'eliminatòria estrella és la que enfrontarà França i Bèlgica. La resta són Suïssa, Itàlia, Alemanya, Dinamarca, Portugal, Eslovènia, Romania, Països Baixos, Àustria, Turquia i Anglaterra, Eslovàquia. I a la Copa Amèrica, Veneçuela s'ha classificat aquesta matinada passada pels quarts de final després de superar Mèxic per 1-0. Ecuador també ha guanyat 3-1 a Jamaica. Jamaica ja ha quedat eliminada. I en bàsquet, Sergi Martínez fitxa pel Bàsquet Girona després d'haver-hi jugat cedit pel Barça la temporada passada.